Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvinguts, amics que escolteu aquest matí de juliol a la veu de Navàs i el programa Ciència a l'abast de tothom. Per fer aquest darrer programa de la temporada ja 2002-2003, hem triat un tema que està en boca de tothom aquests dies. La calor, l'estiu, les precaucions que s'han de prendre a la platja, l'aixafogor, i l'hem titulat A l'estiu, compta amb el sol. I així ho farem, donarem un repàs a les radiacions que ens arriben des del sol, a la seva perillositat, com ens hem de protegir la pell, quin és l'índex de radiació ultraviolada diari, què és la temperatura d'aixafogor i d'altres temes. Què són això de les radiacions que ens arriben des del sol? Que cada vegada ens donen més preocupació, ens avisen de que prenguem poca estona al sol, de que poden ser perilloses. Doncs aviteu, sabem que l'atmosfera, la capa d'aire que està per sobre de nosaltres, és una capa que abasta uns 600 quilòmetres d'altura per sobre nostra. I es divideix en diverses capes. S'estudia la troposfera, que és fins a 10 quilòmetres d'altura, la estratosfera, fins a 50 quilòmetres d'altura, la mesosfera, fins a 80 quilòmetres d'altura, la termosfera, fins a 600 quilòmetres d'altura. Aquesta termosfera també en diuen ionosfera. I més amunt encara hi ha una zona de buit, que ja no hi ha atmosfera, que se'n denomina exosfera, que abasta fins a 1.500 quilòmetres d'altura, i encara més amunt tenim la magnetosfera, que pot arribar a 10.000 quilòmetres i així en l'aire. Aquesta atmosfera de 600 quilòmetres que tenim per sobre de nosaltres actua com un verdader filtre solar. I quines radiacions filtra? Quines ens arriben des del Sol? Doncs fixeu-vos-hi. Ens arriben moltes i molt variades. Els raigs gamma i raigs X són els més penetrants, queden atrapats ja a la ionosfera, o sigui, a uns 200-500 quilòmetres d'altura. Són les radiacions més potentes, que tenen més energia, menys ona, menys longitud d'ona, menys llargada, podríem dir. Ja des d'ara, tinguem en compte que com més llarga és l'ona, una ona és una espècie d'espiral, doncs com més llarga és aquesta ona, menys energia té. I al revés, les ones molt curtes, les de molt petites, de micres, de mil·límetres, aquestes són les més penetrants, les més energètiques, les més problemàtiques per a la salut. Aquests raigs gamma i raigs X, que ja diem que queden filtrats entre 200 i 500 quilòmetres d'altura, si arribessin a nosaltres ens provocarien malalties irreversibles, sobretot càncer, leucèmies, càncers de pell, etc. Una altra radiació és la radiació ultraviolada, molt més coneguda. Són les següents radiacions amb longitud d'ona, una mica més llargues, podríem dir, que els raigs X. Queden atrapats, o quedaven més aviat atrapats, per la denominada capa d'ozó, aquesta capa de O3, que està situada a uns 25 quilòmetres d'altura i que s'ha aprimat, s'ha reduït. Es va conèixer des de l'any 85 que hi havia el que en diuen un forat, realment no és un forat, però és un aprimament de la capa d'ozó, i llavors fa que la radiació ultraviolada arribi més cap a nosaltres, amb més intensitat. Al reduir aquesta capa d'ozó, ho han fet els compostos bàsicament de clor, que els emetem a l'atmosfera a base dels CFCs, dels esprais, de les neveres, etc. Tenim després el raig visible, les radiacions visibles, que res les filtra i que ens arriben a nosaltres en forma de llum, o si no, no hi veuríem. Queden encara els raigs infrarojos, que també arriben del Sol, que arriben molt frenats, i quan arriben a nosaltres el vapor d'aigua i el diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, que hi ha aquí en el nostre entorn, els frena dràsticament. Són radiacions de menor energia i són les radiacions que escalfen. La radiació infraroja sempre és la que escalfa. Podríem dir que les radiacions són ones, com hem dit al començament, que va d'una mida des de micres fins a algunes de quilòmetres. I aquestes primeres que hem anunciat, els raigs X i els raigs gamma, són molt petites, els raigs ultraviolades una mica més llargues, i llavors doncs, els infrarojos, els visibles, i més enllà tindríem microones, el radar, la televisió, la ràdio, encara són molt més llargues.
Me
Tornem a ser-hi, amb el programa Ciència a l'abast de tothom i que avui, en aquest dia d'estiu del mes de juliol, dediquem a l'estiu compta amb el sol. Podríem preguntar-nos, quina pell tenim? Quina pell tens? Doncs fixeu-vos, a la part superior de la pell hi ha el que se'n diu la melanina, que és diferent per a cada persona i és la que dona més o menys resistència al sol, bàsicament a les radiacions ultraviolades, que són les que parlem d'ara. La pell en si consta de dues parts, la part externa, i d'una manera molt simple. La dermis, que és a sota, consta dels vasos sanguinis i dels nervis, i la epidermis, que és la de sobre, que conté aquesta melanina, que és una proteïna que dona color a la pell. Doncs bé, si la pell és pàl·lida, clara, diguem una pell blanca, els cabells d'aquesta persona són clars, o és pèl roig, o és un roig daurat, són el tipus de pells i el tipus de cabells més sensibles a les cremades del sol i que més cura s'ha de tenir amb les proteccions. D'aquí que les persones albins, els que són albins, no tenen melanina i, per tant, aquesta proteïna de la pell que els hi falta fa que tinguin molt més risc a l'hora de prendre el sol. Al contrari, la gent que té la pell morena, que té els cabells castanys, foscos o negres, són els que tenen més resistència a cremar-se pel sol. Realment hi ha una classificació que fa sis tipus, sis fototipus que en diuen de la pell, i que a Espanya el número 4, que és el que té una pell lleugerament torradeta, uns cabells doncs, castanys, apenes té pigues, i la sensibilitat a les cremades és poca i queda la persona molt bronzejada, és la que impera. Aquests sis fototipus, els repassarem d'una manera molt ràpida, doncs van des de la pell molt blanca, després la pell clara, a una mica de torradeta, fins a la morena i negra. I el color de pell va, el color del cabell va des de pèl roig fins a un ros daurat, un color castany del cabell, un color fosquet i un color negre. I, com podem suposar, els primers són els més perillosos de cara a les radiacions que ens arriben del sol, les cremades i després les malalties, mentre que els darrers ho són molt menys. Els primers, aquesta pell doncs, més blanca, més clara, i aquest cabell més pèl roig, tenen també són més propensos a les pigues, que se'ls hi apareixen moltes vegades, mentre que els altres pràcticament mai. I a les cremades exactament igual. Sempre es cremen els primers, després els d'entremig, els que tenen un fototipus 2, 3, 4, més aviat es broncegen, i els que tenen un fototipus de pell més morena no es cremen mai o molt poques vegades. El sol realment no sempre crema igual. La intensitat del raig ultraviolat, que és els que ens fixem avui, aquests que diem que la capa d'ozó a la primar-se ens deixa passar més quantitat i ens poden provocar malalties, augmenta aquesta radiació solar segons l'hora del dia. I la pitjor és entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. És l'hora que el sol deixa passar una quantitat més gran de radiacions ultraviolades. També influeix l'altitud, i així a la muntanya la radiació és molt més intensa que no pas a la platja. Si fossin més a prop de l'equador, també augmenta aquesta intensitat de radiació, o també depèn de l'angle que forma el sol amb la pell. I així podem veure que sempre ens cremem més el nas o el llavi de dalt que no pas d'altres parts del cos. Un cel cobert de bromes deixa passar més o menys la meitat dels rajos ultraviolats que avui ens preocupen que no pas si el cel és ben serè. Podríem dir que els efectes profunds de les cremades són irreversibles i a més són acumulatius, o sigui que no et passa res al començament, però pot aparèixer una malaltia doncs, a partir de 50 anys, per dir una data. Ens anem cremant d'alguna manera des de joves i apareix la malaltia, pot aparèixer catarates als ulls, càncer de pell, etc., de grans, de vells, d'alguna manera. Poden aparèixer també arrugues a la pell, pigues, un fotoenvelliment, etc., etc. Però el que ens preocupa, verdaderament greu i perillós, és el melanoma, que és el càncer de pell provocat per aquest excés de radiació ultraviolada o excés de prendre el sol. El risc de patir aquest càncer de pell està molt relacionat, és molt directament proporcional al nombre i a la intensitat d'exposicions que hem fet al sol, que hem rebut, i sobretot els primers anys de vida. Entre 10 i 12 primers anys de vida és quan aquesta acumulació de radiació és molt més freqüent. Diguem que a Catalunya cada any es registren uns 600 nous càncers de pell cada any. D'aquests 600, 400 en dones i 200 es donen amb els homes, degut sobretot a un excés de radiació solar. Aquests 609 càncers, doncs mira, representa un cada 10.000 catalans, no? Encara que sigui molt per sota dels 3.400 càncers de mama que hi ha cada any a Catalunya, el nombre és respectable. S'estima també que els propers 10 anys encara s'incrementarà més això. Aquesta capa d'ozó i aquesta penetració de la radiació ultraviolada és més acusada i la gent ho ha anat acumulant aquests darrers anys i es preveu que apareixin més d'aquests 600 càncers nous que apareixen cada any ara a Catalunya. Quan apareix un melanoma, és un atac semblant a un llunar, podríem dir, és de forma molt asimètrica i irregular, però que sempre cal, per descomptat, consultar el metge. Podríem dir quina crema utilitzar. Doncs hem dit que per la epidermis, la part de sobre de la pell, la podríem protegir amb una crema solar, que el que fa és protegir, evitar, frenar la radiació ultraviolada. I aquestes radiacions ultraviolades hi ha les que en denominen A i B. Doncs tant la A com la B, el factor de protecció ha de ser capaç d'evitar-les. Almenys hem d'utilitzar un factor de protecció 15. Almenys. Què vol dir un factor de protecció 15? Doncs si suposem que nosaltres podem aguantar bé el sol 15 minuts, per exemple, sense cremar-nos, i utilitzem un índex, un factor de protecció doncs, de 15, això donaria 225 minuts, per tant podríem prendre el sol sense cap problema 225 minuts, a prop de 5 hores, sense cap risc de sofrir cremades. Amics, continuem avui parlant dels efectes del sol, dels efectes de les radiacions en aquest dia d'estiu. Podem veure sovint que els diaris porten un índex de radiació ultraviolada, el que parlàvem de la problemàtica són aquestes radiacions, quan ens arriben al cos i ens poden provocar cremades i fins i tot càncer de pell, doncs hi ha un índex de radiació que es donen als mapes, es donen als diaris últimament, a vegades també a la televisió, doncs són uns números que indiquen diguem la radiació que hi haurà prevista pel dia de demà. Anem a fer un petit comentari d'aquests índexs de radiació que a vegades els representen en forma de sol, segons el valor que tenen, quin efecte tenen a cada una de les pells. Fixeu-vos, un índex de radiació que veiem d'ultraviolat entre 0 i 2 és baix. I per una pell clara es podrà estar al sol sense protecció uns 80 minuts i el factor de protecció que hauria d'utilitzar és 15. Mentre que si la pell és fosca, doncs podrà estar ben bé al sol 110 minuts i amb una protecció 8. Aquest índex tan baix de 0,2 no es dona gaire. Un índex moderat de 3 a 5, tampoc gaire, perquè a Catalunya hi ha molta radiació solar, El de 3 a 5, també per una pell clara hauríem d'estar, podríem estar màxim 40 minuts al sol amb un factor de protecció 25, i si la pell és morena, una hora amb un factor de protecció 15. Si l'índex de radiació veiem que és entre 6 i 7, que és alt, podem prendre el sol per una pell clara uns 25 minuts sense cap protecció i millor un factor de protecció 30. En canvi, si la pell és fosca, podrem estar-hi uns 35 minuts al sol sense cap protecció i el factor a protegir-nos hauria de ser almenys de 25. I un índex molt alt, entre 8 i 10, és la majoria de les vegades d'aquests dies de tant sol el que passa a les platges de Catalunya, un índex molt alt entre 8 i 10, al tanto, estiguem al cas, doncs que per una pell clara no podem prendre el sol més d'un quart d'hora, més de 15 minuts, i el factor recomanat és extrem, el màxim que puguem, el factor de protecció doncs, de les cremes. Mentre que si la pell nostra és fosca, en vez d'un quart d'hora hi podem estar-hi ben bé mitja hora i el factor de protecció n'hi ha prou amb un factor 30. I si algun dia, que això no es dona gaire, l'índex de radiació ultraviolada veiem en els diaris o la televisió que és més de 10, màxim, extrem, doncs no prenguem el sol més de 15 minuts si tenim la pell clara i almenys un factor de protecció doncs, el màxim, el màxim extrem, no? I si la pell nostra és fosca, podem aguantar uns 25 minuts i també un factor de protecció extrem. També els estius sentim a parlar de la temperatura de xufogó. I què vol dir això? Doncs fixeu-vos, hi ha unes temperatures de confort, unes temperatures que el nostre cos humà s'hi habitua i està bé, i que doncs se sent relativament confortable, ja sigui a l'exterior o ja sigui a l'interior de casa. També depèn una mica del vent que fa, però en general el que més influeix és la temperatura que hi ha en l'ambient i la humitat. Per tant, hi ha unes taules entre la temperatura i la humitat que donen la zona de confort. A dintre casa, s'aconsella, ja està per estalvi energètic, amb què la temperatura hauria d'oscil·lar entre 23 i 26 graus a l'estiu i entre 20 i 24 a l'hivern. I la humitat és aconsellable entre un 40 i un 70% si es pot regular. A la nit una habitació és suficient entre 15 i 20 graus, podríem dir. La humitat que hi ha a l'interior de la casa dèiem que s'hauria de situar entre un 40% i un 70%. Si és més alta, apareix una sensació de cansament, de mal de cap. I si és més del 70% d'humitat. I en canvi, si és per sota d'un 40%, el que fa és ressecar-nos la boca, el coll, se'ns irrita la mucosa del nas i dels ulls. Si aquesta humitat relativa de l'interior de l'edifici és molt alta, el que convé és reduir la temperatura, perquè ja sabem que l'aire calent emet més humitat. I, per tant, si podem reduir d'alguna manera la temperatura, la humitat també baixarà i la sensació de xufogor també. Aquesta sensació de xufogor, que l'home del temps ens sol donar diàriament, és doncs també una relació que s'obté a partir d'una taula on hi ha per una banda les temperatures i per l'altra les humitats. Hem de dir que una temperatura per sota de 25 graus no té problema la xafogor que faci i una humitat a menys d'un 50% d'humitat tampoc. Per tant, el problema és l'estiu i és quan la temperatura és més de 25 graus, cas molt corrent, i la humitat relativa, aquesta humitat que hi ha en l'ambient, o sigui, el vapor d'aigua que conté respecte al que podria tenir perquè estigués saturat, és més d'un 50%. Llavors és quan apareix una escalfor, una xufogor que ens afecta. Fixeu-vos, i és bastant clar aquesta taula doncs, com s'obté la temperatura de xufogor. Uns dies de juny passats, en què va fer molta calor, molta onada de calor, com tots hem viscut aquí a Navàs i a tot Catalunya, doncs, tot i haver-hi una mateixa temperatura entre els dos indrets, depenia molt de l'humitat per tenir una temperatura de xufogor. Posem un exemple. Quan a Barcelona tenien un dia, el dia 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, 26 graus, i a Roses també tenien 26 graus, com que a Barcelona tenien un 73% d'humitat, la xufogor va arribar a 34 graus. Però a Roses, a vora el mar, en aquell moment amb més grau d'humitat, doncs amb un 85% d'humitat, arribaven a una temperatura de xufogor de 36 graus. Entre Vic i Tortosa, per exemple, hi havia també la mateixa temperatura, 28 graus. Però resulta que a Vic només tenien un 40% d'humitat, molt poca, pràcticament, aquí a la Catalunya Central, sense humitat, i la temperatura de xufogor passava tan solament de 28 a 31. I amb la mateixa, a Tortosa, amb un 82% d'humitat, aquests 28 graus de temperatura ambient es transformaven a 39. Per tant, es veu aquí directament la influència de la humitat amb la temperatura de xufogor. I això, per tots els que ho vulguin consultar, hi ha unes taules estipulades on dona doncs, una entrada en temperatura i una entrada en humitat relativa i entremig veus la temperatura que sofreixes, diguem, podríem dir-ne la temperatura d'aixafogó. D'alguna manera que si un dia, posem un cas extrem, hi hagués una temperatura de 34 graus i una humitat del 100%, o sigui, estigués a punt de ploure, molta humitat, la temperatura que notaria el nostre cos d'aixafogó seria 58 graus, per tant passaríem de 34 a 58. I així, conforme baixa la humitat, també baixa la temperatura d'aixafogó. Bé, amics, i això s'acaba. El programa Ciència a l'abast de tothom, de la veu de Navàs, us ha ofert durant el que va l'any 2003, fem una mica de recapitulació, doncs 7 o 8 programes, cada mes pràcticament un, el primer diumenge. El gener vam començar parlant de curiositats del Nadal, el febrer ho vam fer amb Navàs i la seva deixalleria, el mes de març vam parlar l'energia pel dia de demà, les fonts d'energia alternatives. A l'abril parlàvem des de l'oli de fregir, fins a fer-ne dièsel, biodièsel. El mes de maig vam parlar de les armes de destrucció massiva, armes biològiques, armes químiques, armes nuclears. El mes passat, el mes de juny, el dedicàvem a l'aigua envasada, a veure si bevíem bona aigua envasada aquí a Catalunya, i ara, el d'avui, a l'estiu, compta amb el sol i, sobretot, amb l'exposició al sol entre les 12 i les 4 de la tarda i a les radiacions ultraviolades. Us agraïm la fidelitat que ens heu dispensat, que ens heu dipositat, diguem, en tots els diumenges que ens heu anat escoltant. Agrair també la confiança de la directora Elisabet López i, com no, que mai ha fallat a la cita que posa la música i organitza l'emissió com és en Pep Capdevila. Bon estiu a tothom i serà fins a una propera, si Déu vol. Gràcies a tots.
Congelada, reflejada está en su cara lo que dije.